COPE Menorca.
Estar informado.
Molt bon dia, Menorca. A les 12:20 comença el Matí de Menorca, edició d'aquest divendres especial, fins a les 2, com cada divendres, a partir de la 1:33, al mirall de l'Església, amb Antoni Fullana i el seu equip de col·laboradors. Una edició del matí més llarga, ja ho sabeu. Però d'aquí allà tenim moltes coses. Anem a medicina tot d'una. Tindrem també nosaltres actualitat que ens arriba des de la Fundació Rubió Tudurí. Sabrem per què són importants les estadístiques en el món de l'esport, per conèixer la història, per saber què ha passat en el passat, i per intentar no repetir errors. Estem xerrant d'esport, però també és molt important. I les cançonetes de Ben Marqués abans de la tertúlia de cada divendres avui amb els nostres tertulians habituals. Fem una petita pausa i tot d'una moraran cap al cine. Pregau a Déu per l'ànima de Tomeu Allès Gené, que va morir cristianament ahir, dia 9 de març, a l'edat de 87 anys. La seva esposa Pilar Marqués Serra, fills Maria Antònia, difunta, i Sol, fills polítics Joan Torres i Toni Bonet, nets Joan, Dani i Clara, Mari i Martín, Toni, Desi, Simón i Tefa, besnets Pau, Maria i Àngel, germans Hilario, difunt, i Rosita, difunta, Pedro i Margarita, Carlos i Tere, Àngel, difunt, i Xisca, nebots, cosins i demés família, comuniquen que el funeral tindrà lloc avui divendres a les 19 hores a l'església de Sant Esteve de Ciutadella. Domicili del difunt, carrer Eivissa, número 31, Ciutadella. Descansi en pau.
El sabor de Donosti en Campota de Mahón. Regresamos, ya estamos de nuevo a su servicio. Saboree nuestros sabrosos pinchos y recuerde, nuestro menú especial cada domingo al mediodía. Campota, calle Portal de Mar 11, de Mahón. Setmanari El Iris, fet a Ciutadella per gent de Ciutadella. Informació i cultura de Can Nostra amb la nostra llengua, cada divendres a les llibreries de Ciutadella. Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat. Com cada setmana, mos interessant per les pel·lícules que veurem aquest dia en els cinemes del Canal Salat de Ciutadella. Jaume Maians, molt bon dia.
Molt bon dia.
Vinga, tenim de noves i altres que ja coneixem. I tenim una que és un remake d'una que tothom coneix.
És un remake que avui s'estrena a tota Espanya. Kong, la Isla Calavera, com molt bé has dit, és un remake de la mítica pel·lícula King Kong. És que, per tant, una pel·lícula que mescla aventura, fantasia, quasi ciència-ficció, i està interpretada en els seus principals papers per Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson i John Goodman. Un grup d'exploradors seleccionat per explorar una illa del Pacífic que no surt ni en els mapes i no saben que estan invadint els dominis d'en King Kong. A partir d'aquí hi haurà tota una sèrie d'aventures entre bèl·liques i molt fantasioses. La crítica coincideix majoritàriament que es tracta d'una gran pel·lícula d'aventures, està molt ben feta, amb molt d'efectes especials, i és una pel·lícula que pot agradar a tot tipus de públic.
Este planeta no nos pertenece. Especies ancestrales han dominado la Tierra mucho antes que el hombre.
La Isla Calavera, una versió nova de King Kong. Kong, la Isla Calavera. Una pel·lícula d'aventures, pel·lícula juvenil, familiar, per
tot tipus de públic.
Bon. I incorporant pel·lícules, és Portovient, que ve precedida d'una gran campanya de màrqueting.
Fa dues setmanes que està ocupant els primers puestos del ranking espanyol, de la taquilla espanyola. És una pel·lícula dins la línia de la darrera comèdia espanyola que tant d'èxit té, una pel·lícula coral, molt divertida, i com sempre amb uns grans protagonistes. En aquest cas, els principals papers estan interpretats per José Coronado, Javier Cámara, Roberto Álamo, María Pujalte, que María Pujalte té una sèrie de fans aquí perquè té moltes amistats i ella sol venir bastant.
Viu aquí pràcticament, i fa moltes temporades.
Exactament. Aquesta pel·lícula tracta sobre tres pares que, molt gelosos de les tres seues filles, que volen el millor per elles, i totes tres s'enamoren d'uns...
De les que no els hi convenen.
Exactament. I ells s'aliaran per veure si poden lluitar contra aquests tres elements.
Te contaremos hasta 10, ¿no? ¡Cuenta!
ratas han instalado en nuestras casas como una plaga. Hay que exterminarlas.
Bueno, ja n'ha repassat dues, Kong, la Isla Calavera i Es Portobien, i en tenim una que continua encara una setmana més, El Guardián Invisible.
El Guardián Invisible. Si antes xerràvem de que hi ha una nova comèdia espanyola amb molt d'èxit, ara també podem xerrar que hi ha una nova cine d'acció, cine d'intriga, que molt ben representat a Espanya i en grans pel·lícules, com ara la darrera que va triomfar en Es Goyas, Estarte para la Ira, i moltes més, La Isla Mínima, etc etc. En aquest cas es tracta de adaptació del primer llibre de la trilogia del Baztán de Dolores Redondo, un llibre que ha tingut molt d'èxit a nivell literari, a nivell de públic, i es tracta de Marta Etures, protagonista, dona vida a una inspectora que devia investigar una sèrie de desaparicions de joves adolescents a un poble del Baztán, on justament ella hi va viure els primers anys de la seva vida, i així se mesclaran les complicacions pròpies del cas amb els problemes personals d'ella mateixa. Ja que dic que de Marta Etures fa una gran interpretació.
Haber protegido cuando se puso enferma fue a Lama, y lo único que hizo fue largarse a inventarse una nueva vida. Y tía, ¿sabes por qué pudo hacer eso? Porque Ross y yo nos quedamos aquí cuidando del negocio familiar.
Aquestes són tres pel·lícules que veurem aquest dia. Kong, La Isla Calavera, Es Portobien i El Guardián Invisible. No tenim obra aquest dia, fins dia...
No, fins dia 23, me sembla que hi haurà dues setmanes seguides.
Molt bé. Continuem amb els preus favorables els dilluns i dimecres.
Dilluns i dimecres, dia d'espectador, a 4:90.
Per cert, avui, ja que xerran d'espectadors, avui mos visiten un grup d'alumnes de l'escola de Ferreries. Ve gent de Ferreries en els cines,
eh? Ve gent, sí, sí. A més, sempre els hi deim telefonar abans, perquè si un cas no hi ha de sones, i molta gent telefona, reserva entrar i ve aquí sapiguem que tindrà el seu puesto.
I de vinga, una salutació per tota la gent de Ferreries que també van al cine, al cinemes del Canal Salat a veure pel·lícules com aquestes, Kong, La Isla Calavera, Es Portobien i El Guardián Invisible. Jaume Con, sempre moltes gràcies, bon dia i fins la setmana que ve.
Fins divendres que ve.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat. Una mudanza es un gran cambio. Emprender un negocio es dar un gran paso. Si piensas a lo grande, necesitas un gran vehículo. Alquílalo en OK Renta Car por horas, días o meses. Escoge el vehículo comercial que necesites a un precio que no frenará tus planes. Descubre todos los modelos en okrentacar.es, la mejor solución de transporte.
Fundació de l'Hospital de Silla del Rei. Hem d'acabar les obres del primer pis i no disposam de prou recursos econòmics. Hem d'acabar 840 metres quadrats de passadís. Mos pots ajudar pagant 47,5 € per metre quadrat. O millor, pagar 150 € per 3 metres quadrats i en podràs deduir 112,5 € a la teva declaració de la renda. Però, a més, hem de menester 16 portes. Si vostè és una empresa i vol que el seu nom figuri a la rehabilitació de l'antic hospital, per només 600 € perpetuarà aquesta ajuda. Una porta serà seva i de tota Menorca, que és per qui feim feina. Fundació de l'Hospital de Silla del Rei.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Any Rubió Tudurí, 30 aniversari de la seva fundació, 1987-2017. Cada dimecres a 1:20 a COPE Menorca.
Notícies que mos arriben des de la Fundació Rubió Tudurí. L'exposició continua oberta a l'apotecari del poble, el Mecenes de Menorca, fins dia 12. La mostra retrospectiva que serveix per recordar i donar a conèixer a les noves generacions la vida d'un dels mecenes més destacats de la història de Menorca, així com la tasca feta per la seva fundació, ha rebut quasi 1.000 visites des de la seva inauguració el passat dia 2 de febrer. Amb el títol de l'apotecari del poble, el Mecenes de Menorca, es tracta d'un treball treball expositiu que ha comissionat en Pau Salort, on a través de diversos panells es visitant pot veure imatges fotogràfiques i audiovisuals de Fernando Rubió i de les seves activitats tant a Menorca com arreu del món. L'exposició està marcada dins dels actes del 30è aniversari de la constitució de la Fundació Rubió Tudurí i al llarg de tot l'any està organitzant diferents activitats a tota Silla. Tenia previst tancar la setmana passada, dia 5 de març, però aquesta mostra estarà oberta fins dia 12, fins diumenge. Tal com es va anunciar en el seu moment, està previst també que després es pugui tornar a veure a l'O, el mes de maig, i finalment també a Ciutadella. I xerram de conferències aquest cap de setmana, aquest divendres, el cicle de conferències a l'entorn de la reforma luterana que està promoguent la Fundació Rubió Tudurí té una nova cita, com dèiem, aquest divendres a l'Ateneu de Mo a les 8 del Foscat, amb l'intervenció del professor d'Història de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ignasi Fernández Terricabres, que ratllarà sobre el context històric que va envoltar la reforma iniciada per Luter. L'acte comptarà també amb la participació del professor de la Universitat de les Illes Balears, Miquel Deià, que en farà la introducció. El cicle marcat en el 30 aniversari de la Fundació Rubió Tudurí s'organitza en col·laboració amb la Càtedra de Diversitat Social de la Universitat Pompeu Fabra, la Montgofre World Heritage, l'Ateneu de Mo i l'Església Evangèlica de Mo. Seran un total de 8 conferències que des del passat mes de febrer i fins al proper mes de juny tractaran diversos aspectes sobre aquest fenomen històric i religiós. El cicle acabarà dia 7 de juny amb un concert a l'Església Evangèlica de Mo. Precisament tenim ocasió de xerrar breument amb el professor Ignasi Fernández Terribas sobre la conferència d'aquest divendres a partir de les 8. Professor, molt bon dia.
Molt bon dia.
En què consistirà la seva conferència d'avui cap vespre?
Serà una presentació del context històric de la reforma. Abans d'entrar a parlar del que va significar Martí Luter i tota la seva vida i la seva obra i el moviment que ell va endegar, doncs presentar una mica el context i les causes que l'expliquen.
Quines van ser precisament, així resumidament, les causes que van propiciar aquesta reforma luterana?
Bueno, lluny de ser un aspecte purament eclesiàstic o purament religiós, hi ha causes religioses, evidentment, com la degradació del clergat o la mala premsa, podríem dir, amb terminologia d'avui, que tenia el papat de Roma, però també hi ha causes polítiques, com per exemple la situació de l'imperi germànic o les tensions polítiques entre les esglésies i els estats, i mirarem de repassar la conferència una mica totes aquestes causes.
I què va suposar per la gent d'aquell temps i avui en dia aquesta reforma?
Bé, la reforma va suposar la divisió d'Europa, de l'Europa occidental, en dos blocs religiosos.
Una reforma que va propiciar grans canvis històrics, no només la religió, sinó també la manera d'entendre la forma de viure, canvis i maneres d'entendre la vida que encara perduren. Una conferència que serà presentada per en Miquel Deià i que té lloc a l'Ateneu de Mo a partir de les 8, dins els actes que s'emmarquen dins aquest 30 aniversari de la Fundació Rubió Tudurí. Professor Ignasi, gràcies, molt bon dia i bona estada a la nostra illa de Menorca.
Gràcies a vostès.
Any Rubió Tudurí, 30 aniversari de la seva fundació 1987-2017. Cada dimecres a la 1:20 a COPE Menorca.
Hola, soy César Lumbreras. El sábado 18 de marzo a partir de las 8:30 Agropopular desde la Fira del Camp de Alaior en Menorca, tomando el pulso al campo menorquín. Me encantaría que nos acompañaras a partir de esa hora, a las 8:30, desde la nave municipal en el corazón de la Fira del Camp, en el polígono industrial de la Trocha de Alaior. Tenemos muchas cosas que contarte desde Menorca, reserva de la biosfera y naturaleza en estado puro.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
El tercer premi Joan Benejam de relats en menorquí ja és aquí, amb més de 1.250 euros en premis. Envia la teva obra abans de dia 15 de març a info@jaumetercer.com o en el casino de 7 de gener. Entrega de premis en el sopar de Foment Cultural de Menorca el dissabte dia 25 de març de 2017 en el Club Nàutic de Ciutadella. El menorquí te necessita. Participa. Fundació Jaume III de les Illes Balears. Foment Cultural de Menorca.
Cepsa presenta la promoción de los 3 céntimos. 3 no parece mucho, pero si dices 3, ¿suena mejor? Por ejemplo, te concedo 3 deseos. Tarta de 3 chocolates. ¡Qué cómodo este 3-sillo! Por eso, si repostas en Menorca con tu tarjeta porque tú vuelves de Cepsa, no te dan 3 céntimos por litro. Te dan 3 céntimos. Y eso suena bien. De hecho, como es carburante de máxima calidad, suena 3 bien. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Com cada setmana, temps ara per saludar en Paco Pérez, en Es Matí de Menorca. Paco, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vinga, hem d'acabar avui el tema de suport.
Avui veurem un poc de les estructures i curiositats que hi ha dels registres estadístics del món del futbol, una cosa que normalment és poc coneguda i que realment té bastant a veure amb el passat i també una projecció en el futur. Podem fer un petit repàs, i aquest petit repàs ens donaria que a nivell mundial hi ha una associació internacional d'estadística fundada en 1984 i està reconeguda per FIFA i és un poc símbol de poder reconèixer diguem, totes les estadístiques i de més estructures a nivell diguem, mundial. A nivell espanyol tenim el Centre d'Investigació de Història del Futbol i Estadística. Aquest centre es va posar en marxa l'any 80, més o menys, a València i després ha passat a Madrid i des de 1987 té la seu i ja enguany fa 30 aniversari d'aquest Centre d'Investigació Històric. A nivell balear no existeix cap organisme que nosaltres tinguem coneixement. Per tant, en aquest tema doncs no podem dir de nivell balear quin seria l'organisme. A nivell, diguem, de Menorca, doncs l'única cosa que hi ha és que l'Associació Històrica de Futbol Menorquí hi ha 7 anys, va posar en marxa l'any 2010 i és el que ha començat a crear aquesta, diguem, estructura en la qual s'apropa un poc tot el passat, diguem, per tenir un coneixement i un criteri. I a nivell, diguem, més avall, que seria un poc els clubs, la veritat és que malauradament no hi ha una, diguem, tendència a tenir uns registres. Quasi podríem dir que és l'únic club que ha tingut uns registres o que té uns registres importants dins dels seus calaix i ben guardats i verdaderament ben estructurats en aquest aspecte ha estat el Club Deportiu Menorca, perquè el Club Deportiu Menorca, a través d'en Deseado Mercadal, son pare, va ser el gran impulsor de la primera, diguem, radiografia que va fer amb l'estructura que hi havia tot el futbol menorquí que abarca fins al 84 i després el seu fill, també en Deseado Mercadal Fi, ha continuat i la veritat és que té més estructurat tot aquest tema. La prova és que ja 3 o 4 anys va editar un llibre en el qual recueix tota la història, en aquest cas només únic i exclusivament del seu club. Quina és l'activitat actual? Pues que cada federació, cada associació dins del seu àmbit i a nivell particular pues ha fet la seva estructura, però no hi ha hagut un consens d'unificar els criteris per poder avaluar després globalment les dades i els significats que les seves conclusions. Nosaltres, l'Associació Històrica de Futbol Menorquí, pretenem poder consensuar en totes les entitats clubs de Menorca una base homogènia per poder parlar amb el mateix llenguatge i per tal seguir una base de conclusions. Estem fent feina amb aquest criteri perquè creiem que d'aquesta metodologia verdaderament sortirà una història, diguem, a nivell global de cada, a nivell global i a nivell particular de cada club en el qual podem tenir un sentit per poder analitzar com han anat les coses i quins han estat les parts, diguem, que han tingut la base aquesta. De tenir en compte que és important perquè les coses que hi ha actualment són les coses esporàdiques, les coses puntuals dels tècnics, principalment, que han fet la seva estadística, la seva anotació de dades, però els clubs, malauradament, pocs tenen una cosa continuada. Alguns sí que ho tenen puntualment, però no continuada. Crec que tant la Federació com l'Associació Històrica de Futbol, com tots els clubs, haurien d'anar de la mà perquè d'aquesta manera, verdaderament, tinguessin una estructura aclarida, una estructura feta en base que verdaderament doncs, sigués útil a ells i també, sobretot, que aquesta continuïtat sigués un punt de referència per dir de demà seguir fent feina conjuntament. Han de tenir en compte que, que estudien aquestes parts, diguem, d'estructura, però estudien moltes diverses coses i ocasions, perquè el seu llenguatge és un llenguatge, diguem, molt genèric i molt particular. Podem veure coses, diguem, dins d'aquestes mateixes estructures que són curiositats que des de registres esportius habituals, les llistes històrics zonals o comparatius per zones geogràfiques, les llistes de l'evolució esportiva, tendències esportives, novetats tècniques i tàctiques, novetats de material esportiu que s'emprat en el món de futbol, novetats amb les infraestructures, novetats amb els temes alimentaris, transports i serveis que s'ha de completar al jugador i als participants, novetats temes contractuals, des del tema estudis fiscals, des del tema novetats socials, inclús novetats en el que ha representat el futbol dins del tema dels moments delicats de les estructures nacionals, com pot ser guerres i moments de pau. I totes aquestes coses pues, han estat unes bases que, realment, i ara inclús la darrera que vaig rebre com a novetat, pues, hi ha hagut per part de l'Associació Espanyola pues, un estudi de com aquests germans han jugat en el futbol dins la primera divisió. I com a sort podem dir que hi ha 385 germans que han jugat i hi ha un cas en el qual hi ha quatre germans que han jugat tots quatre a primera divisió, cosa res freqüent. I en cas de Trillissos, són 11 Trillissos que han jugat a primera divisió en els mateixos períodes i després 174 parelles de germans que han jugat a la màxima categoria espanyola. Jo crec que totes aquestes dades, totes aquestes petites singularitats fan que verdaderament se pugui tenir una consciència primerament, per guardar la història, segon, per respectar aquesta història i després, tercera, per conscienciar que en el futur la història de cada dia és una part important. Crec que la majoria, prenent nota d'aquest assumpte, doncs podem donar en banc una fórmula que verdaderament serà a grau de tothom, que el dia de demà podrem saber de bon ve i de bon va. I l'estadística és una referència molt freda, però verdaderament molt vàlida per fer meditacions i sobretot per fer maneres de veure les coses. I record a les persones aquelles que en el seu temps van ser els protagonistes de l'activitat esportiva, en aquest cas, de futbol. Per tant, nosaltres, a través de l'Associació Històrica, lluitarem per seguir aquesta línia i per seguir unificant els criteris perquè aquests criteris ens duguin a poder reflexionar i, sobretot, evitar equivocacions que en el passat hi ha hagut i, per tant, de l'anàlisi podem evitar que el futur vagi en la mateixa tendència d'equivocació. Al revés, mirar nous camins perquè siguin el més possibles efectius i també de prioritat que li correspon a qualsevol activitat.
Exacte, es tracta de no oblidar la història i de no perdre la memòria, no només amb el futbol i amb el deport, sinó en tots els àmbits de la vida. Ja diuen que es qui oblida la història o perd la memòria a vegades repeteix els errors i no es tracta de repetir-los. Paco, com sempre, encantat, moltes gràcies, bon dia, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
89.6 FM, COPE Menorca.
Pregau a Déu per l'ànima de Tomeu Allès Gené, que va morir cristianament ahir, dia 9 de març, a l'edat de 87 anys. La seva esposa Pilar Marquès Serra, fills Maria Antònia, difunta, i Sol, fills polítics Joan Torres i Toni Bonet, nets Joan, Dani i Clara, Mari i Martín, Toni, Desi, Simón i Tefa, besnets Pau, Maria i Àngel, germans Hilario, difunt, i Rosita, difunta, Pedro i Margarita, Carlos i Tere, Àngel, difunt, i Xisca, nebots, cosins i demés família, comuniquen que es funeral tindrà lloc avui divendres a les 19 hores a l'església de Sant Esteve de Ciutadella. Domicili des difunt, carrer Eivissa número 31, Ciutadella. Descansi en pau.
Cada dia vaig rumiar i cada dia...
El capellà cantautor de Tarragona, que escoltam, dirigirà la desena trobada diocesana de famílies amb fills a la catequesi. Es farà la xerrada Els reptes de la família avui. També hi haurà activitats pels fills. Al migdia es celebrarà l'Eucaristia, que presidirà Monsenyor Francesc Conesa Ferrer, i acabarà la trobada després de dinar. Diumenge dia 12, a partir de les 10:30, al Col·legi Sant Francesc de Ferreries.
Vine i ho veurà.
Una mudanza es un gran cambio. Emprender un negocio es dar un gran paso. Si piensas a lo grande, necesitas un gran vehículo. Alquílalo en OK Rentacar por horas, días o meses. Escoge el vehículo comercial que necesites a un precio que no frenará tus planes. Descubre todos los modelos en okrentacar.es, la mejor solución de transporte.
Una altra setmana amb les cançonetes d'en Ben Marques. Ben, molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Vinga, que d'aquí res, primavera ja, i les floretes i tot
i
això
tot,
pel camp.
I les tertulians que venen ara. Ai, sí.
Vinga.
Sos mel.
La primera la tenim bé, tenim feinota i coses...
Sí, sí, ja, sempre... també tenim coses per Barcelona ja, i d'aprofitar el moment, no? Això de ser tele dona,
ah, sí?
dona molta canxa,
escolta,
jo hem d'aprofitar.
Això de sortir en el Salvame, després quan te vas passar ja per Madrid, t'aturaven pel carrer.
Una senyora m'ha dit cosa, però ja...
en privat, no?
És igual.
És igual, vinga. Ai. Nom lo nostre.
Vinga, anem a punxar, jo, que és l'artista més important que ha donat a Castilla. És una cançó molt guapa, es diu Escoltes Vent, i crec que no necessita presentació a Sant Joan Pons, i bueno, no m'agudi un poquet de la seva música i sobretot de la seva veu. Vinga, Joan Pons, avui les cançonetes.
Si no veus dins dels meus ulls lo que esperes que te digui en sa mirada, si trobes que tal vegada ses promeses d'amor no són sinceres, si penses que t'hi estrelles firmament, els vespres que li he pregat dugués en el teu costat tot l'amor que t'he tingut i tot en... Mira el cel i escoltes t'arriba, te dirà que tu ets sa vida i des meu cor s'aliment. Mira el cel i escoltes vent. Creus que no t'estimo, si penses que tal vegada en el món de l'amor viscant no hi ha s'estrella que com ja plora en sa nit i i és dia enyorant que tu regressis aquí. Podria dir-te el moment sa pena que em va creixent i arriba al fons del teu mira el cel i escoltes vent, que de menor que t'arriba te dirà que tu ets sa vida i des meu cor s'aliment. Mira el cel.
El sabor de Donosti en Campota de Mahón. Regresamos, ya estamos de nuevo a su servicio. Saboree nuestros sabrosos pinchos y recuerde, nuestro menú especial cada domingo al mediodía. Campota, calle Portal de Mar 11 de Mahón.
Toy Planet, a la hora de hacer la lista de regalos para la comunión de tus hijos, tu mejor opción.
Porque en Toy Planet tenemos todo lo que te gusta, lo más práctico y lo más útil. Y con nuestra experiencia te asesoramos para elegir lo que más te convenga. Material escolar, mochilas y bolsas de deporte, sets de escritorio, libros y diccionarios, artículos de viaje y de acampada y una gran selección de detalles.
Elige lo que más te gusta de nuestras tiendas y exponlo en dos de ellas. Y si no te lo regalan todo, no te preocupes. No estás obligado a quedarte con el resto.
Toy Planet también te regala el 10% del total de tu lista para canjear con lo que quieras.
Jugueterías Toy Planet en Mahón, Alayor, Ferrerías y Ciutadella. Nos gusta verte feliz.
Cada dia vaig rumiar i cada dia...
El capellà cantautor de Tarragona, que escoltam, dirigirà la desena trobada diocesana de famílies amb fills a la catequesi. Es farà la xerrada Els reptes de la família avui. També hi haurà activitats pels fills. Al migdia es celebrarà l'Eucaristia, que presidirà Monsenyor Francesc Conesa Ferrer, i acabarà la trobada després de dinar. Diumenge dia 12, a partir de les 10:30, al Col·legi Sant Francesc de Ferreries.
Vine i ho veurà.
Les 12:51 minuts, abans de la tertúlia anem a repassar titulars del diari Menorca, que avui a la seva portada destaca el gasto de los turistas que vienen a la isla sube 160 millones en un año. 470 árboles de moho deben ser eliminados o reemplazados. Cine Underground con sello de Alayor. La Sinfónica farà 4 concerts a Menorca. Fomento pide al govern que justifique mejor las ventajas de la tarifa plana. Ports deberá pagar 500.000 euros por la estación que no se hizo en Somblanc. Castillo Menorca lleva al Consell a los tribunales por la obra de la General. La nueva ley del suelo impedirá los pelotazos con las recalificaciones. Los alumnos marcan el paso en la oposición a la LOMCE. Suc Seitz, el condenado por abusar de su hija en Ciutadella, pide otra vez la libertad. Y en Sports, las hermanas Cris y Bea Pons, dos pilares en karate y vóley. A Chamanari Leiris, Informació i Cultura de Ciutadella, a la seva portada destaca Llorenç de Salor renuncia a sortir per Sant Joan. Entrevista a Miquel Àngel Oliver, presidenta, Maria Antoni Oliver, presidenta de l'Associació Memòria de Mallorca. El camí de Costudot Begú, 60 anys després, i recordant els 100 anys del TVO i el dibuixant Marido Manejam, que era de Ciutadella. La previsió meteorològica, servida per l'Agència Estatal de Meteorologia, ens diu que el cel estarà despejat, temperatures amb pocs canvis i vent del nord. Temperatures màximes 20 graus, mínimes 11. I res, ja començam la tertúlia de cada setmana, de cada divendres, amb els tertulians habituals que ja són aquí, que es posaran els auriculars tot d'una. Mira, mentre es posen els auriculars, saludem en Joan León. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estàs? Mira, aprofita perquè encara no dones cascos.
Sí, sí. Em podrem ratllar.
Sí.
Jo només volia dir que el llistó ha quedat molt amunt.
Quin llistó?
I el senyor Biel de Salort i Cintes, quan surti de caixer, senyor, si vol superar en el seu cosí el que va fer l'any passat, es pot començar a fermar els esperons fort, perquè sense simpatia del senyor Llorenç, dut de que el pugui superar, però esperem que sí.
Això era una notícia que circulava per tota Ciutadella ja fa sí, temps, fins i tot l'any passat, i que fa unes setmanes tal vegada es va confirmar quan Biel de Salort es va fer un perfil de Twitter amb el nom de caixer senyor. I dius, bueno, aquí passa cosa. Sí. Bé, res...
Sí, ja sí. Que dic que en Llorenç va deixar el llistó molt amunt.
Bueno, no va deixar el llistó molt amunt en quant a tema en relació amb els mitjans de comunicació, en cas de COPE. Tenc que dir que nosaltres no el van tenir enguany, perquè quan li van demanar per venir va dir que ell d'aquestes coses no li interessaven i van respectar la seva decisió. I va venir en Vial, que us va acompanyar molt amablement i va ser fantàstic.
Bueno.
Molt bé. Ara sí que ja duen els cascos tots, tertulians, me sembla.
Terror.
Terror. No passis pena. José Barbé, bon dia.
Bon dia.
Marta Vidal, bon dia.
Bon dia.
I Toni Febrer, bon dia.
Molt
molt bon dia.
Tots sou aquí.
Molles paper, Toni.
Dos xuleta, en Toni.
Ja
comença a donar ordres de Marta.
Bueno, vinga. Molles paper.
Bé, saps que no començarem tot d'una per ses NTT, perquè si no, si començam per això, serà cert que no xerrem d'això. Altres cosetes, per exemple, Tarifa Plana.
Si començam amb això, Miquel, perdona, jo me'n vaig un moment.
I tot, no, per això, no, et dedicarem una estona, però hem de començar per altres coses.
Jo seguiré dinant.
Molt bé. No mengis... No,
és broma.
Escoltau, Tarifa Plana. A Madrid ens han tornat a dir que una altra vegada i avui sembla que demanen explicacions, que argumentem millor perquè volem aquesta tarifa plana. Què trobeu, Toni?
No, ja me toqui això. Vale, o sigui, jo estic d'acord en el que el Parlament de les Illes Balears, per unanimitat de tots, inclús els ciutadans, aquells que semblaven que havien de servir per regenerar determinades coses, resulta que quan són a Madrid salien amb els de sempre per impedir, en certa manera, que la tarifa plana sigui un èxit. I més sorpresa avui, quan lleig que el mateix govern després diu que, juntament amb el govern de les Illes Balears, defensarà la tarifa plana davant Brussel·les. Per tant, jo no puc entendre aquest tipus d'incongruència on a Balears inclús es té ciutadans, i per això avui vull agrair a un ciutadà de pro, com seria el senyor ciutadà de Ciutadella, partidari de que
Sant Joan, Joan Triai,
de que evidentment marqui una pauta en què mostri les galtes vermes en els ciutadans d'Espanya en contra dels ciutadans de Balears i concretament inclús dels ciutadans de Ciutadella. Per tant, xapó, senyor Joan Triai, per ser coherent amb el que vostè defensa i ten que posar una taca bastant negra a ciutadans d'Espanya amb el sentit de que no vulgui defensar els interessos dels ciutadans de Ciutadella i de Menorca i de Balears que tant necessitem aquesta tarifa plana, tinguent en compte que si miram les aportacions que fa Balears a l'Estat, m'agradaria que com a mínim fossin corresponents a les que les Illes Canàries reben de l'Estat.
75%.
Molt bé. Joan Leon, em vas que menja el jamón.
Que menja el jamón, ja, Joan.
El 75% demana que...
No, però és que es nota que estàs menjant.
Ja. I com és que no som igual amb Balears i Canàries? Quina diferència hi ha, bàsicament?
Perquè allà són les illes afortunades.
Sí, però hi deu algú més sòlid.
Allà tenen l'Atlàntic i tenen molts interessos i tenen molta de por de que se'n puguin anar.
Bé, jo crec que hi ha un tema també en Canàries que va ser que fa bastant d'anys, que mos en recordareu, que ens van haver de mestir pels pressupostos a nivell nacional i va ser quan el president canari ens hi va passar la factura en aquella època i futura. I jo crec que aquesta gent en aquests moments estan encantats, s'hi afegiran com si nosaltres ho poguessin treure per endavant. I jo crec que amb el tema aquest de la tarifa plana, que jo sempre he estat partidari, també hi ha que dir que hi ha hagut qualque polític a nivell de Menorca que ha estat més partidari de pujar el descompte en el 75%, com és la senadora, la Joana Francis, però jo sempre he pensat que era una tarifa plana per anar i venir de Palma, per tothom, però, res de residents ni històries. I clar, ara jo crec que ha estat també una farolada a Madrid, que li han dit, home, escolta, tinguéssim els pressupostos aprovats, ara també ho tiraríem per endavant. Bueno, que siguin de ser un poc més serios, i ara que no vengui ara el responsable de Foment, que digui, no, és que se va presentar malament, s'hauria
d'argumentar millor,
i que després nosaltres tots anarem a Europa, perquè es veu que és Europa, que aquest tema rasca un poquet.
Jo, per la meva part, estic d'acord amb en José, que la tarifa plana, sota el meu punt de vista, hauria de ser per tothom, no només pels residents, sinó també pels no residents. I després una altra qüestió, que és més de reflexió general, de que els programes, o sigui, les propostes incloses dins els programes haurien de ser materialitzables. Jo no sóc cap entesa en el tema de transport aeri. El que sí sé és que des del principi sabia que a Brussel·les diria que no. Per tant, no es pot dir implantarem una tarifa plana quan saben que no serà així. perquè depèn de Brussel·les, i que Brussel·les no estava mai per la labor de donar-nos el dret de tenir aquesta tarifa plana, eh? Llavors, prometre coses en fases electorals quan després no es compleixen, a lo millor hem de començar a posar algun tipus més de conseqüència, no, en aquests incompliments.
Sí.
Quan són anunciats, eh? Quan se sap que no serà possible.
Sí. Sí que és de bo, això. Però també és de bo que el que no es pot permetre, segons el que he llegit avui, és que el govern central el vulgui dir que no accepta determinades coses perquè els pressupostos generals no estan aprovats i carrega la càrrega de rebuig damunt aquells que no volen aprovar els pressupostos. Quan en realitat en el Consell, perdó, a Madrid es hauria pogut agafar en consideració la proposta per defensar-la i no carregar la càrrega damunt l'esquerra, diguéssim, perquè no té aprovat el pressupost, perquè no se pot defensar, perquè no es pot quantificar aquest 30 euros que representaria a les arques de l'Estat. Per tant, hi ha una cosa que és la política que un voldria que fos possible i com a mínim tenir el recolzament de l'Estat central, i una altra cosa és que en l'Estat central t'impedeixi tramitar-la i després dir que t'ajudaran a Brussel·les. Vull dir que aquí es veu que...
Sí, perquè hi ha una matisació també que van fer en quant a les dues. Perquè semblava que hi havia de 100 milions que costava anual el que era el descompte de resident, i això passaria a ser 35 o 40 milions. Vull dir, que això també era un argument que el govern deia que això no podia ser. Jo el que vaig dir l'altre dia, i reafirmaré el mateix que vaig dir, per treure doblers tenen una solució, que tanquin el Senat. I amb els doblers que mos costa el Senat, a nivell nacional, cada any hi hauria prou doblers per tenir la tarifa plana i perquè els pensionistes estiguessin tranquils, Toni, tu i jo, que cobrem.
No, tu i jo i tots els altres.
No, perdona, és que aquí estem, aquí una mica són nosaltres, i tots els que m'ho estan escoltant també estaran.
Escolteu, un oient via WhatsApp que vos recordes, 669-28-55-88, mos diu sobre això de la tarifa plana en tos de verí descontari, diu, si hagués el descontari per tothom igual, diu, no trobeu que potser a vegades els que som d'aquí, que som els que han de menester anar i venir, no trobaríem places perquè estaria ocupat per la gent de fora, si fos tan barat anar i venir?
Aquí jo vull contestar perquè té relació amb justament el que anava a dir. El fet de buscar subvencions i buscar ajudes i tot això està fantàstic, però si nosaltres incentivem que la gent vulgui venir, és un peix que es menja la cua, cert, però si incentivem que la gent vulgui venir i hi ha un aquí tenim una oferta prou atractiva, les companyies seran les primeres, perquè quan les companyies hi ha competència entre elles, no hi ha cap descompte que arribi a equiparar-se a la competència que es fan entre elles. Jo he volat a Barcelona per 16 euros anar i tornar, i com jo molta gent. Vol dir que al final en aquest oient que ens envia aquest WhatsApp, doncs no hem de tenir por de la competència. Al contrari, si resulta, senyor oient, que tenim la sort de que no hi ha places perquè la gent vol venir molt, no es preocupi, que no pagarem 30 euros per trajecte, que en pagarem 15.
I la companyia ja s'espavilarà
i posarà més.
Correcte.
És que precisament això és el que tenen a Mallorca, que tenen tant d'avions i tant de vols i tanta competència entre les companyies, que ells borinar-se per Europa i inclús, quasi diria jo, per Amèrica i per qualsevol puesto, ells no tenen cap problema en trobar bitllets baratos. Els bitllets baratos som els menorquins i els ibicencs els que ens trobem. Perquè venguin la gent aquí i per nosaltres sortir.
Jo també l'altre dia me comentaven, i seguirem el tema dels avions, que tenim la línia aquesta, vull dir, la ruta Menorca, que és una OSP, que és un conveni que se va fer, que dins el conveni hi ha un apartat que diu que quan està en overbooking haurien de posar una segona freqüència. Aquí no passa. Aquí tenim un problema, és que tenen el mateix horari, tant per anar com per tornar. I per molt overbooking que hi hagi, si tu no te'n pots anar avui, hauràs d'esperar un dia o dos. I això valdria la pena que se controlés molt a fondo, perquè som un dia per ben cert, eh? Vull dir que no és una cosa que sigui un capritxo, no? Que a vegades les companyies ploren, però al final després fa el que els dona la gana.
Bueno, aquesta setmana et celebraves Dia Internacional de la Dona, i avui coneixíem també a través del diari que hi ha una quantitat impressionant de dones que acudeixen en el servei d'atenció a la dona degut a maltractaments físics o psicològics o que tenen problemes. És un nombre elevadíssim, Joan.
Sí, però també hem vist en aquesta setmana en tots els telediarios que hi ha hagut, hem vist un maltractament en directe captat per unes càmeres d'un restaurant on a ella li envala una partida de coses en aquesta lota, i aquesta lota no té altra cosa que fer que sortir darrere ell. Sortir darrere ell, però en plan submissió. Avam, això no és lluitar contra el maltrato, això és junta't sense enemic. Jo crec que hem d'agafar i hem de començar. Menys mal que la Guàrdia Civil va actuar d'ofici, que és el que hauria de fer sempre, va actuar d'ofici i aquest senyor el van engarjolar. Però quantes n'hi ha? Aquesta senyora no va presentar denúncia, no? O sigui, i la partida de coses que li van volar...
Educació. I una dona té que tenir molt clar que hi ha uns límits, però no només una dona, qualsevol persona té que tenir molt clar que hi ha uns límits que són el respecte cap a un mateix, i hi ha uns límits que no es poden alterar mai, ni una vegada, zero vegades.
Però jo el que m'avenc a referir amb això és que la por que té aquesta persona envers el maltractador, en que pugui tenir represàlies, ve donada perquè l'administració o la justícia en aquella persona declarada no li fa res. Perquè aquest senyor, estic segur, i no ho sé, però estic segur que m'ajugaria el coll, que ja és el carrer.
Joan, no puc estar més d'acord amb tu en el que dius. I estic, a més estic convençut que hi ha molta de gent qui no denuncia perquè té por.
Perquè té por
i té de conviure amb l'animal aquell que té, o la bèstia que té disca seua. Sigui home o sigui dona. Vull dir que no vull entrar aquí, però la gran majoria, un percentatge grossíssim, és homo, físicament superior, són els que inventen i els que arriben a un moment que qualque vegada no arriben més enfora perquè la dona aquella té sort. Vull dir que el que hauria d'haver és una justícia més
estricta,
més ràpida i cuidada. Es qui mata una dona, o es qui mata una persona, això no, que no me venguin amb històries que no han de posar la cadena perpètua. Una persona d'aquest tipus té d'estar tancat de per vida. Vull dir que és una cosa que ho tenc claríssim. No vull implantar la pena de mort, no.
Hi ha prou puestos com la Guaiana, a part de Porterona, això.
I d'aquesta vegada hi hauria qualcú. Després que...
Ja hauria de ser hora que qualcú posat les piles.
Però si sortigués...
I armàs qualque cosa.
Si sortigués a la palestra, qualcun d'aquests es garrot o sa mà la tindria molt més aturadeta si la gent ho pogués saber.
Ja fa temps.
Això en quant a maltractament de sa dona, perquè després tenim el maltractament d'escola. Els maltractos d'escola, senyores, això va a sort de dos dies.
Ets experts en educació, el meu Antoni Mus?
No, bon
expert. Com a persona vinculada durant molt de gent en que darrerament estan preocupats per l'augment alarmant del machisme a les aules, de tractes cap a les al·lotetes, i d'aquest consentiment de les al·lotes perquè troben que és normal. Si te diues, nòvia, no vull que te posis aquesta falda curta, no sortis amb les amigues... Diu, no, se m'ho diu perquè m'estima molt.
Bueno, el concepte d'estimació i el concepte de respecte no són equiparables, no són equivalents. O sigui, jo el que crec que estic d'acord totalment amb la Marta, amb el sentit que és un problema d'educació i de canvi social, de xip, de model, sobretot des mascle, ho direm d'aquesta manera. Perquè si analitzem un poc la història, sí que es deve que els nostres avantpassats, avis, pares, tal i qual, i si anem més enrere, sí que sempre hi ha hagut aquella supremacia de l'home per damunt la dona, i aquell aforisme que se deia de la mujer en casa con la pata quebrada, encara ara part de la societat l'entén o a l'accepta. Per tant, no és així, i jo crec que el problema és, sobretot, educació i educació. I el que has dit de les escoles és de bé. el fet de que una lota i una lota es coneguin per primera vegada i que ell el faci, diguéssim, de masla, dient que jo som esquí, te vigil, te comand, me dones el WhatsApp, me dones el nombre de telèfon, no vull, et controlen, tal i qual, està bastant arrelada dins aquesta societat que sembla ser que hauria de canviar. Però, per canviar, han de canviar determinats rols, inclús a nivell de família. I molta gent, i perdoneu que ho digui d'aquesta manera, els al·lors d'avui en dia a vegades duen els estigmes que veuen a casa seva. Sí, sí. I si a casa seva determinats comportaments, encara que siguin nimis, amb el sentit de que es demostra que l'home encara domina damunt la dona i part de la societat també queda reflexat, com podria ser, en el que avui en dia sabem dels salaris, amb un tant per cent menys per la dona que de cobrar damunt l'home davant de la mateixa feina, donen peu a que part de la societat, sobretot de jovent, mantingui els mateixos estigmes socials.
José.
Però també hauríem de matisar un poquet aquest tema, perquè això dependeix molt, estic d'acord totalment, educació, 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 però també hi ha que tenir en compte les religions. La religió nostra que tenim aquí, sigui catòlica, sigui protestanta, etc., o sigui un altre tipus de religió, per anar de la mateixa mà per poder canviar el que és la lacra aquesta que tenim. Però l'altre dia sortia en el diari una manifestació a favor de la dona, que hi havia una jove que anava vestida amb túnica, amb vel i tal. Aquesta lota, supos que a seua, somo, deu tenir molta influència damunt el que és la dona, perquè coneixem tots l'estat islàmic, els homes que fan les dones que volen emancipar-se de lo que t'hi fan en aquests moments. Jo crec que també deuen tenir, com diu en Joan León, molta de por per poder dir, la bandera aquesta no m'ho facis mai més, i aquí tu a passar el tubo com els altres.
Se qui obre sa boca un estat islàmic és lapidada condenada a mort immediatament.
Ara estem anant... Ara hem derrapat i ens hem passat tres pobles.
Jo ara, com que m'ho hem passat, tornaré a anar als avions, ara que et donem un WhatsApp d'un oient nostre, que és habitual, que me diu, ¿por qué no se hizo caso a los dos que proponien la companyia menorquina de
vos? Oh, sí.
És de bé, i ens van tenir aquí, aquests dos avions, eh?
Vull dir que... Jo ho explicava molt bé.
Sí, ho van explicar molt bé, però no els hi van fer...
No devia interessar per no sé qui.
No els hi van fer cas en aquests dos senyors. No els hi van fer cas els qui els havien de fer cas.
Clar,
nosaltres els vam escoltar, però és que ells van anar a puestos...
Perquè es van equivocar d'estratègia. Ells van venir com a inversors. I aquí, quan una persona ve a invertir, castanya l'administració. Si ell hagués anat i hagués dit, miri, jo venc a fer un estudi del que tenen que fer,
me pagui
18.000 euros, li haguessin pagat l'informe de 18.000 euros per fer l'estudi. Ells, el problema és que van dir, nosaltres tenim els quartos, volem ser inversors. Castanya! Castanya!
Bueno, venga,
No van agafar el tema dels 4-2%.
No, vinga, vas deixar de les normes territorials. Sí. José, me sembla que hi ha una notícia que hem vist aquest dia és que Podemos vol que llevin els concerts amb les escoles concertades a les Illes Balears, no?
Sí, és un tema que me preocupa molt, ho dic en sèrio. Vull dir que aquí surt una notícia que diu que Podemos pide al govern la supressió progressiva de los conciertos educativos. Aquesta gent què és que vol, els de Podemos, amb el tema dels concertats? Ratlla un qui va anar a un concertat fa 70 anys. Tenia un any, ja m'hi va anar a dur. Ma mare ja m'hi va dur allà. Després la meva dona hi va anar. Hi van anar les meves filles. Els meus nets hi han anat tots. I en aquella escola concertada no me van doctrinar mai a favor d'una cosa que era religiosa. El que sí que passa en moltes escoles que no són religioses, que sí que hi ha un doctrinament a favor en els alumnes perquè vagin en compte de no sé què i tal i que qual, i que vagin a ses vagues, no ho sé. Jo me sembla que per evitar, com diuen Podemos, la desigualtat que hi ha de la concertada a la pública, el que té de fer és millorar la pública. Que millorin la pública, que tinguem uns mestres així com toca. No vull dir que tots no siguin mestres que no toquen, però vull dir, això és una cosa que la veritat, me pos molt nerviós. I tinguem en compte, i a cap, perquè el que deia aquella, me penso una dirigent de Podemos, una Rita Maestre, quan va assaltar la capella de la Facultat de Psicologia de Madrid, saps què els hi va dir a tots? Ardareis como en el 36. Això Això ho diu una persona. Jo crec que el partit no devia estar d'acord que el que deia aquesta impresentable dirigeix de Podem.
Oh, sí. Marta.
Sí, a veure, que us imagineu per un moment, perquè ja hem parlat de vegades de la doble moral, depèn de si un és d'un partit o d'un altre, que us imagineu per un moment si algun personatge destacat del Partit Popular, per exemple, entra a qualsevol lloc, va a la plaça on estan fent les manifestacions aquestes de l'11M i vierte qualque consigna guerra civilista. Què passaria? Què passaria?
Què li dirien de tot?
Què li diria? Bueno, aquests senyors van en contra de les llibertats i això és molt greu, eh? Perquè anar en contra de les llibertats és greu. Amb ells, que els importa que hi puguin haver concerts educatius? Això és com ara la corrent aquesta de que no es pot televisar per la televisió pública les misses, eh? Em podeu dir per què? La Constitució garantitza la llibertat religiosa. No som un país ateo. Un país ateo és una opció religiosa. No, som un partit amb llibertat de culte. Per tant, quin problema hi ha per deixar que la gent sigui lliure?
No hi ha una cosa establerta amb aquest tema. I te diré per què. Perquè hi ha moltes confessions que no poden arribar. I això és el problema seu, és el problema que tenen. Hi ha moltes confessions que no poden arribar a una determinada televisió. Bueno. I això ets a té una mica esperverats. Clar, els llibertaris i tota aquesta família d'anarquistes i companyia, el que volen és crear polèmica i crear merder. I és el que fan, perquè si no, ja me direu, el 15M, que és que va ser? Que han solucionat res amb el 15M. No. Res ni un fil. Tot està en merder. Però ni siquiera ell s'entén.
Antoni, cada dia és marrojilla.
Per pujar en el govern van sobrepujar.
Què diu, Joan? No és així, home.
Això no.
El 15M va sortir com una desafecció total i absoluta a la classe política. Exacte. Que no solucionava determinades coses.
I què han solucionat ells quan han entrat?
El problema és que el 15M no va sortir per solucionar determinades coses, sinó que va sortir com un rebuig a determinades polítiques que afectaven a tota la classe en general, tant d'uns com dels altres, perquè retaven les coses bàsiques, tant de gent del PP com del PSOE com d'Esquerra Unida, com a tothom. Va ser un moviment. Com a conseqüència d'aquest moviment, qualcú es va iniciar en formar un partit polític de Podemos que va ratllar en contra de la casta i de cada vegada s'hi sembla més. Però bueno, deixem a part això. Bueno, però no és això. O sigui, és que el 15M no té que solucionar determinades coses. El que té que solucionar determinades coses és un Parlament amb unes majories i unes minories que facin feina per el bé comú. El que passa que el bé comú, uns se l'entenen d'una manera i uns se l'entenen d'una altra.
Bueno, vinga.
Ja que m'han dit un poc roquillo, sí que és de va.
Que t'ho dic de broma, Toni. Ja és una persona molt assenyada.
Bueno, ja ho sé, però el que diu en Josep sí que és de va.
Roquillo però assenyada.
Sí que és de va. No, però bé, jo no
però se la maga,
no me la manjo. Tothom ho sap. A més, en el que fa referència a l'escola pública, jo som un defensor de l'escola pública en millorar l'escola pública, però jo no aniré en detriment dels concerts de l'escola privada, perquè també sé positivament que si l'Estat hagués de suplir els concerts privats en les escoles privades que té per donar servei públic, no bastaria el pressupost general de l'Estat.
Sí, sí.
Per tant, també has de veure que hi ha d'haver el dret a elegir, però a elegir amb igualtat d'oportunitats. I el que sí has de veure és que davant determinats, posaré entre cometes, concerts de pago de qualque institució, no tothom té el mateix dret d'elecció. Perquè sí que hi ha d'haver, o hi ha, en una societat tant diversa, on hi ha desigualtats socials i econòmiques importants, que sí que es deu que hi ha determinada gent que pot elegir més que una altra. Per això ja som el defensor d'una escola pública de qualitat i d'igualtat d'oportunitats per a tothom. I m'entenc que sí que hi pot haver concerts, no els podem allevar, perquè tampoc seria una càrrega excessivament important.
Perfecte, vinga.
Tu vas anar a calós a escola.
Més afegit.
Concertada.
Més a més encara.
Però en aquella època jo...
No ho era concertada.
Evidentment. Evidentment, no era, quan jo hi vaig anar, no era concertada, i te puc dir que jo...
I ara és un avantatge que ho sigui.
No, no, jo te puc dir que personalment mai vaig pagar a Calós, i això ho tenc que dir públicament, perquè també hi havia l'escola que ajudava en aquelles famílies per poder estudiar que no tenien medis. Per tant, xapó a Calós en aquell temps.
10 minuts per arribar al punt i final. Marta, a veure si de manera didàctica m'ho expliques què passa en les NTT famoses aquestes, que es cabaretat amb el que afectarà les construccions en rústic i demés.
Amb tot afectarà, amb tot afectarà. No pot ser que es compliqui tant la situació i que cada vegada anem a pitjor i que depèn de quan hagis presentat una cosa, sí, depèn de quan no, i sobretot no es poden fer les coses de manera que no es tingui la total seguretat de que no s'estan fent malament. Perquè si fem les coses malament, les conseqüències són greus, perquè ens toca pagar-ho a tots. Jo vagi per davant, i ho he dit moltes vegades, i ho repeteixo. Jo, a la consellera, Ana Susana, li tinc molt de respecte, i a més, podem parlar de gairebé tot, perquè les vegades que hem parlat de la norma ens hem enfadat. De bon rotllo, però...
Enfadat.
Bueno, perquè jo sóc una persona, és veritat, sóc una persona contundent quan estic convençuda de que tinc raó, però la veritat és que tinc que dir que normalment, quan jo crec que tinc raó, és que l'acabo tenint, perquè no sé si us no recordeu, fa un any, aquí, quan vaig dir, soy la pitonissa, i os digo que esto que se aprueba hoy, yo os digo que no se va a aprovar, què me vau dir? Pues mira, aquest dia, el dia 20 d'aquest mes surt que aquest procediment que van iniciar efectivament no s'acaba. I ara torno a dir el mateix. Aquest procediment que s'inicia tampoc s'acabarà. I ja ho veureu. No s'acabarà. Ho dic i ho repeteixo. La pitonissa vuelve a dir que no s'acabarà. Ara, només per fastidiar-me, la profecia l'acabaran de qualsevol manera. Però jo us dic que no s'acabarà i no s'acabarà perquè no s'ajusta a la legalitat. Avui surt la consellera dient que sí. Pues vale, pues patir la perra gorda. Pues només faltaria, és la consellera. Que la tramitin. Però ja veuran com ells mateixos arribarà a un punt de la tramitació que veuran que no pot ser. Perquè de la manera que la conserven no serveix per res. Primer, perquè es lleva la vinculació dels planejaments municipals. Què significa això? Que si la norma insular diu una cosa fins que els ajuntaments no l'agafin com a pròpia, no els hi és d'aplicació. Per això la van vincular, no perquè volessin ser els més mandones del mundo. Després, per una altra banda, quin tipus de procediment és aquest que es diu en el momento en que se apruebe definitivamente, que no sabremos cuándo será, tot el que està en tramitació s'ha d'acabar amb aquesta norma nova. Qui pot iniciar una tramitació d'un projecte, comprar un immoble,
sense saber com acabarà?
Sense saber si al final serà nen o nena. Les coses no poden funcionar així, i més per un procediment que és molt senzill d'entendre. Si una llei diu, esto es inaplicable, conseqüència lògica és no lo puedes aplicar. No és bé? Pues sembla que el Consell no ho entenen d'aquesta manera. Després, és que el Consell tiene plena potestat reglamentària. Naturalment que té plena potestat reglamentària, però és que estem parlant d'un instrument d'ordenació territorial que té una tramitació determinada. Si no és així, per què Ciutadella porten 3 anys tramitant el pla especial nou del casc antic, quan en realitat l'únic que molestava era una frase d'un apartat d'un article? Si existís la derogació parcial, aquesta que ara es volen inventar que existeix, Ciutadella, què passa, que són més tontos que el Consell? Ciutadella el que hagués fet és dir, ah, pues no hace falta que modifiquemos esta norma i passemos todo el calvario de tramitación. Haremos una derogació parcial, que és coger això, i ho llevarem. I no fa falta que tramitem la modificació. Per què no ho han fet? Perquè no es pot.
Vinga, vam que teniu...
Sí, jo ho dic de manera marda. Supos que hi haurà un període d'al·legacions.
Sí.
Vull dir que aquí podem estar un poc tranquils. Hi ha una cosa que jo, com que no hi entenc gens, m'agrada molt, i el que tu dius que vas dir en su dia, cap d'estrès, m'apesca davant, fer el contrari, que et vas dir que no ho aprovarien,
és
sol la veritat. Vull dir que
quan una persona
sap de què ratlla, jo crec que val la pena, com quan ratllam d'escol·legit o que en Toni té que dir. Aquestes cosetes, sí, però hi ha una cosa que no cal de veure prou clar, que és, per exemple, els qui ho aproven, efectivament, voten a favor, en el comitè aquest que hi ha dues extensions, que és el Col·legi d'Arquitectes i Aparejadors, que aquests són els principals afectats o beneficiats. Perquè si una persona és inconscient, presenta un projecte, això no funciona, pagarà l'arquitecte. Vull dir, després té de fer una modificació, tornarà a pagar. Les dues extensions aquestes jo no les entenc. I una cosa sí que entenc perfectament és que el Partit Popular digués que no, i el que és sorprenent és que el representant dels ajuntaments de tot Menorca votés en contra. I no crec que votés en contra per un capritxo, perquè jo el conec i devia ser una persona que es devia haver mirat molt bé tot el que és aquest. I com diu una Marta, al final de... Perquè, clar, si Julieta aquesta ha anat i vingut amb Antoni i jo, al final diu una Marta, lo que funciona no debe cambiarse, y menos forzando los procedimientos y generando la mayor de las inseguridades. La inseguridad, jo me preocupa molt, perquè la inseguridad de Cés Garden m'ho ha costat 29 milions d'euros.
Encara, encara més.
Bueno, 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 bueno.
Puja, puja.
Ja, bueno, puja, puja. Idò, vull
dir. I el Pla General de l'O? I el Pla General de l'O, què? El Pla General de l'O faltava un petit informe de telecomunicacions. Si resulta que la meva teoria és certa i fa falta una modificació, faltaria tots els tràmits d'una modificació, entre ells la tramitació ambiental. Escolta, i a més, les dreceres, los atajos, sempre han acabat malament, sinó que li preguntin a la Caperucita. Què li va passar? Se cogió un atajo i se la comió el lobo. Doncs agafin el cap. Ells són legítims, tenen tota la legitimitat democràtica per implantar el model que ells vulguin. Ja passaran comptes a les urnes el 2019. Els ciutadans, que mai s'equivoquen, diran que consideren. Però que no ho facin d'aquesta manera, sinó que facin el procediment que tingui totes les garanties per evitar que, si no, les conseqüències siguin les que són.
Joan, tu que tens cap lloc que estigui pendent d'aquesta modificació?
Gràcies a Déu, no tinc cap preocupació perquè el que tinc que edificar ho tinc edificat, pagat, atado i ben atado, com l'any 75.
I
jo el que li voldria demanar a na Marta és una pregunta, i és que si ells ho estan fent malament, o sigui, el Consell Insular està fent una cosa malament, en què beneficia? En què beneficia? Perquè jo crec que a tu te considero una bona tècnica en urbanisme, ho has demostrat, i te som...
Seguidor.
El que saps. No. I veig que en el Consell Insular també hi ha d'haver persones, tècnics, que siguin tant, no diré més, però tan bons com tu. És a dir, per què és que no es veu de la mateixa manera?
Doncs la meva sensació és bueno, per una banda, políticament ells havien dit sempre que la norma territorial era una porqueria, un nyap, deia l'actual presidenta, i que havien dit sempre que la derogarien. La meva teoria és que no se l'havia llegida. Un cop se la va llegir i van veure que la norma era bona i que realment generava doncs, activitat i generava de més, han vist que els col·lectius mateixos no estaven gens per la labor de que es derogués. Llavors, clar, l'havien de modificar. No és el mateix modificar que derogar. Jo m'ho imagino, això m'ho estic inventant. Jo crec que en termes polítics, una cosa és que diguin parlar de derogació parcial i una altra cosa és parlar de modificar. Perquè modificar és que accepten la norma i se la fan seva. I si ells la rebutjaven íntegrament, totalment, dient que era un nyap, entenc que políticament no se la vulguin quedar. Això ho entenc políticament, però després ha de prevaldre el que és la seguretat i les lleis. I llavors, a nivell tècnic, per què? Doncs, a lo millor perquè van iniciar un procediment que es va iniciar amb un informe de la UIP. L'informe de la UIP es va fer per l'aprovació del decret llei en un context diferent. És una mica tècnic, això ja d'explicar, però l'informe de la UIP es va fer pensant en un escenari que no és el mateix escenari que hi ha ara. Llavors, què passa? Doncs que ara es troben que després de dir que era un nyap tan enorme, que era una porqueria i que el primer que farien seria derogar-la, es troben que fa quasi 2 anys que l'estan derogant i van iniciar un procediment que no poden acabar, iniciarem ara un altre que realment s'assembli, que no ens hem equivocat tant, pues no, quan un va tropissant, al final caurà i es farà més mal. Que ho facin bé.
Però deu ser complicat tot aquest tema urbanístic perquè avui, per exemple, també veiem en el diari que Pots haurà de pagar 500.000 euros per l'estació que no es va fer a Son Blanc, que el Castell Menorca d'un es concedien els tribunals per les obres de la General. Això és una temàtica que genera sempre polèmiques d'urbanisme.
Algú que comentava na Marta, hi ha una cosa que també és curiosa, perquè si tan segurs estan en el Consell Insular que això ho duen ben duit i a conseqüència de les declaracions que fa ella en el diari Menorca ahir, ara resulta que no descarten en el Consell Insular demanar uns informes externs d'aquesta modificació de la normativa. És que no entenc res, però és que era antes que ho tenien d'haver fet.
Sí, antes es va dir
que era antes, o no, Toni?
Sí. Jo no m'esperava que me contestés la consellera, perquè jo al final no soy nadie ja.
Mira,
la veritat és que quan me van dir que fes declaracions, tot d'una vaig dir que no, però després la veritat és que vaig pensar, i al final estic a la COPE cada setmana també, i m'han dit, tu ets la mare de la criatura? Dic, pues sí que és veritat, jo soy su mama.
Per aquí volia anar.
I vaig donar la meva opinió, i punto.
Marta Vidal és la mare de la criatura. Són una de les coses. Segona cosa. Ahir per WhatsApp vas dir, diu...
Això és privat, que te vaig dir per WhatsApp.
Sí. No vés dir...
Això sí que es pot dir, però...
Això es pot dir. Una altra cosa, no. I bueno, jo, el que ara has acabat de dir, sí que estic totalment d'acord, és que no és una derogació, sinó que és una modificació. I una cosa modificada és que des d'un punt de vista polític, ells creuen que, evidentment, hi ha coses bones, per això... a la mantenen en certa manera i modifiquen els aspectes polítics que ells creuen que podrien ser. Però, en el fons, jo me crea un dubte important quan se considera, avui si és que no ho he llegit malament, agafa sa raó en el sentit de que els informes jurídics seus en certa manera avalen, podríem dir, el que ell està fent. I jo me demano, en el cas hipotètic de que, quan tu inicies ahir, que ho duràs en els tribunals, si es fagués d'aquesta manera, jo me demano, i en el cas de que guanyessis o es quedés tan malament l'Ajuntament, què és que passaria amb els informes tècnics i jurídics que l'Ajuntament fa? Que és que no passa res.
Ah, clar, aquest és el tema.
Perquè és el tema.
El mateix que va passar amb Cesgarde.
Bueno,
que després el tècnic no apareix mai més.
Jo me demano quina seguretat té, en aquest cas, el Consell, davant d'aquest dubte, que si ara demana uns informes extres o externs, que ara imagina que aquests informes externs desdiguin la línia de defensa que té els assessors jurídics del Consell, el que han de fer és fer nou de la gent del Consell. Tu que pots confiar després?
Jo he llegit els informes i no estic d'acord amb el seu contingut. No hi estic d'acord en absolut amb el seu contingut. I a més, em sembla que l'experiència amb Moix Escaldat ha hagut Eva Libasta.
Per tant,
nosaltres ja tenim l'experiència del que passa quan falta un punt i una coma. I quan jo vaig tramitar la norma territorial... vaig ser absolutament garantista amb tot. De fet, vaig demanar potser 20 informes més del compte dels que feien falta, perquè i la veritat és que el govern balear es va aturar per emetre 18 informes de 18 direccions generals que faltaven i que en teoria no feien cap falta, però els van voler incorporar tots, perquè garanties totes, dret a portar el seu polític endavant, només faltaria endavant, però amb totes les garanties, perquè si resulta que ho fan malament, les conseqüències són molt greus.
Molt bé.
I podríem ratllar per exemple...
30 segons.
Hi ha celos, entre cometes, celos professionals, entre cometes, que tu hagis fet una cosa que a ells no els agradi.
No, en absolut, i menys la consellera. La consellera és una persona molt sensata i jo estic convençuda que si ella ho tira endavant és perquè està convençuda que ho fa bé, però jo estic convençuda que no ho fan bé.
10 segons, 10 segons.
Jo com a tertulià no, però com a menorquí estic molt content que Ana Marta sortigués a la palestra i digués tot el que pensa d'aquest tema, perquè ella sí va ser la mare del cordero, home. I hi ha qualcú que van fer altres coses que no surten a la palestra. Vull dir que això hauria de ser una cosa reivindicativa de ser gent quan està convençuda que ha fet una cosa.
Alida, molt bé. Gràcies a tothom. Gràcies a Marta Vidal, gràcies a en José, gràcies a en Toni, gràcies a en Joan, que passeu molt bon cap de setmana i fins divendres que ve. Adéu, bon dia.
Adéu,
bon dia. Adéu.